Bé, anem a començar aquesta primera xerrada del cicle de conferències de la Politècnica i aviam si ens en sortim. Ignasi, Die Schule freut sich über deinen Besuch. Dein Vortrag ist praktisch, nützlich und aktuell. Bitte erzählt uns über deine Firma Mercedes-Benz Daimler, deine beruflichen Erfahrungen und dasjenige, das du für Bedeuten auf der deutschen Arbeitsmarkt weißt. Vielen Dank, zu dir und zu Mercedes. Willkommen zu Hause. Bueno, ara que ja hem fet el numeret... Simplement... M'agradaria que penséssiu que l'Ignasi és un exestudiant d'aquesta escola, és una persona que està fent una carrera professional molt i molt interessant, i jo diria que una part del que veureu avui va començar simplement anant a algunes classes d'alemany i començant-se a interessar per aquest idioma. Jo espero que després d'aquesta xerrada també penseu que això és una opció, no l'única, però una opció professional molt interessant i que en el camp de l'enginyeria, com sabeu, i de totes les professions que tenen una part econòmica important, és considerable i molt digne de tenir en compte. No us entretinc més, faré la xerrada d'aquí un moment i després, quan acabem, dedicarem una mica de temps, més enllà dels dubtes no, que si algú vol preguntar coses, doncs pugui fer-ho. Merci i us deixo la paraula.
Love and faith, and never ends. benvinguts aquí. No pensava que hi hagués tanta gent avui. En Narcís Gascó ens havia dit que era la primera setmana de classe i jo comptava amb 20-30 persones, 40 com a màxim, veig que serem una mica més. En fi, doncs anem per feina. Heu vist l'evolució de la història, no? Que tots diuen, això no es pot fer, i arriben i diuen, he tingut una idea, sí, hi ha aquesta manera de fer-ho. On diu, no, el cavall, el cavall. El cavall ha de ser el futur i és el present del futur. No? Arriba algú i diu, no, hi ha una manera de canviar les coses. Aquest algú va ser aquests dos senyors d'aquí, en Daimler i en Benz. Aquests dos són els dos fundadors de l'empresa Mercedes-Benz. No? Daimler, també sona alguna cosa. Bé, Daimler, el senyor de l'esquerra, és de Stuttgart i després d'haver treballat un temps a Colònia amb una empresa del senyor Otto, segurament us ho sona, dels motors de combustió, de gasolina, que va ser el que va patentar el motor de combustió, feien motors molt grossos per fer anar a fàbriques. I el senyor Daimler tenia la idea de fer motors amb el mateix concepte però més petits. Es va discutir molt, això és molt conegut, es va discutir molt amb el senyor Otto, perquè ell volia fer les coses més petites i el senyor deia, això no té futur, els motors han de ser grossos per fer anar fàbriques molt grosses. Va deixar l'empresa i va muntar el seu tinglado i va fer aquest cotxe petit d'aquí, un cotxe és més aviat una moto. I paral·lelament el senyor Benz vivia 100 quilòmetres de Stuttgart a Mannheim i també tenia la mateixa idea, agafar un motor, fer-lo petit, cosa que no era fàcil, i fer un cotxe a través d'això. I el senyor Benz va ser el que definitivament va patentar el primer automòbil, que és aquest d'aquí a la dreta, és la primera patent d'automòbil. Porta un petit motor i amb això ja funcionava. Al cap de poques setmanes, va anar de poc, va ser el Daimler que va patentar aquesta mena de motocicleta. I tot això va ser a partir d'una idea que ningú en aquell moment la veia plausible. Tothom deia que el cavall era el futur i com que més gros era el cavall, millor. A veure, això és la història. Com ha evolucionat l'empresa des d'aquella època? Ara ja els dos van començar per separat. Al cap de molts anys, quan els dos es van... Ja eren... Se sent ara? Sí? Se sent? Sí. Doncs vinga, parlarem aquí enganxats. Els dos tenien una empresa separada i amb els seus alts i baixos, i al cap de, no sé, 30 anys així, per circumstàncies, les dues empreses es van fusionar i es va fundar una empresa que es deia Daimler-Benz, que fins als anys 80 i pico va durar com a Daimler-Benz. Després va canviar altre cop i ara ha tornat a canviar com a Daimler. Però què és Daimler? Aquí Daimler no es coneix gaire, em sembla. A Mercedes hi ha molta gent que tenen un Mercedes, a Alemanya hi ha molta gent que tenen un Mercedes i diuen jo tinc un Daimler, no diuen tinc un Mercedes. Allà tothom sap que Daimler és el senyor que va inventar el cotxe i que bé, és l'empresa. Aquí no es coneix gaire així, es coneix més com a Mercedes-Benz, que és el cotxe. Però què és Daimler? Daimler és un consorci. Un consorci és un grup d'empreses. I aquest grup té 5 grups a dintre. Hi ha Mercedes-Benz Cars, que són els cotxes, els camions, els transporters, les furgonetes, els autobusos i després la part financera, el Mercedes-Benz Bank també hi ha. Xifres generals, aquí el nivell d'ingressos de cada empresa, bé, Mercedes-Benz Cars és la que més ingressa. A nivell de treballadors també, Mercedes-Benz, o sigui, els cotxes Mercedes-Benz són els que més feina generen. I aquí sota són el grup de marques reals que hi ha dintre de Daimler. Hi ha Mercedes-Benz, Smart, Maybach, Freightliner, Fuso... Moltes d'aquestes marques no són conegudes aquí, en altres llocs sí. I una mica més de xifres generals a l'empresa, només perquè tingueu una idea de a quin nivell està l'empresa. L'any 2009-2010, el 2009 és ja conegut, la supercrisi, per tant un EBIT són els beneficis abans d'impostos, pèrdues, 1.500 milions de pèrdues. Bueno, el 2010, 7.200 milions de guanys. I el que és més important, ja ho he subratllat allà, la despesa en investigació i desenvolupament. Això és el que a nosaltres ens interessa aquí. L'any de la gran crisi, quasi 4.200 milions d'euros en inversió en desenvolupament i investigació. Això, aquest pressupost, és el que SEAT té com a ingressos O sigui, tot el que ingressa a SEAT és el que Mercedes-Benz es gasta en investigació. Per posar una mica d'allò. I el 2010, aquests 4.800, és tot el pressupost que té la Generalitat destinat a educació, és a dir, guarderies, escoles, universitats, a tot Catalunya, per pagar professors, laboratoris, etc. És tot el pressupost de la Generalitat per al 2010 el que Mercedes es gasta en investigació i desenvolupament. Què està inclòs dintre investigació i desenvolupament? Sous de treballadors. En investigació i desenvolupament som 9.000 treballadors. Ara tampoc és poc. I després, doncs, laboratoris, prototips, edificis, el nou canal de vent, el nou canal climàtic, el simulador de conducció, totes aquestes coses, tot això forma part d'aquest pressupost d'investigació en desenvolupament. Clar, estem parlant de molts diners, eh? Són, ja, tots els ingressos de SEAT es dediquen a Mercedes només a investigació. Bé, Mercedes-Benz Cars, què hi ha allà dins? Realment són quatre a dintre Mercedes-Benz Cars. Un és els Mercedes-Benz, amb el de l'Estrella, que tothom coneix. AMG. AMG era una empresa que tunejava Mercedes, només Mercedes, a un nivell de luxe. I fa ja bastants anys Mercedes va comprar AMG i ara pertany al 100% a Mercedes. Segueixen tunejant, però no el tuning que es coneix aquí com a tuning, diguem, macarra, sinó un tuning de luxe. Els preus d'AMG solen costar la versió bàsica el doble que la versió bàsica del Mercedes que han tunejat. Després Maybach, no sé si és conegut aquí, es coneix aquí Maybach? Sí? Bueno. Maybach havia estat un company de feina del senyor Daimler, un enginyer també, i que, bé, va haver-hi problemes a l'empresa, ell va marxar i va fer la seva pròpia marca, una marca també de luxe, i va morir al cap d'uns anys la marca, i el senyor també. I ara fa una quinzena d'anys Mercedes va tornar a agafar la marca per fer una limusina, doncs, de gran luxe. És un cotxe, diguem, de, no sé, per àrab, suposo, no sé. Se'n fabriquen dos al dia. O sigui, és un nivell d'acabat manual, tot això. I després el petit Smart, que ara tornarà a créixer la família. Ara només hi ha l'Smart de dues places, havia estat un Smart Roadster, un Smart de quatre places, ara només queda aquest de dues places i torna a venir després la nova generació. D'aquí a poc arribarà la nova generació. Camions Mercedes. Els de dalt ja són els coneguts, els Actros, el Atego i després els camions, l'Unimog, els camions especials de bombers, de neteja, del que sigui, en fi. I aquests de sota no són coneguts. Si són coneguts, molt poca gent sap que són del grup de Daimler. Per exemple, els Western Star i els Freightliner, aquests són camions americans, el desenvolupament és als Estats Units, tot i que algunes peces venen d'Alemanya, perquè hi ha peces sobretot d'electrònica que es comparteixen, o de transmissions que es comparteixen i es desenvolupen a Alemanya, es fan a Alemanya i s'envien als Estats Units. Però en general el camió és fet als Estats Units i també desenvolupat allà. Fuso és un camió japonès i el mateix, és un camió que es desenvolupa principalment al Japó i es fabrica també al Japó i comparteix alguns elements amb camions Mercedes, que són els de dalt, que són, diguem, els camions que nosaltres coneixem com a Mercedes. Número de vendes, per ser una mica cap on ens movem. Ah, cotxes, és el que més es ven, és clar. 1.300.000 cotxes l'any passat. Si ho comparem amb Volkswagen, ara mateix no tinc el cap, però em sembla que vam vendre 6, 7 milions, no sé. O sigui, Mercedes no és l'empresa que més cotxes ven al món, tampoc és l'objectiu. Daimler Trucks, això sí que és... Daimler Trucks és l'empresa de camions que més producte ven a l'any, perquè té, doncs, no només els Mercedes, sinó també el Freightliner, el Western Star, el Thomas Pilpasis, etc. Té moltes marques i és l'empresa més potent del món a nivell de ventes. Després, furgonetes. Bé, 227.000. I autobusos també té, no només els Mercedes, també hi ha Setra, Orion, no sé, n'hi ha algun altre. 40.000. Bé, és una cosa una mica ja més reduïda. En aquí no apareix perquè no venen, però Mercedes-Benz Bank, algú sap què fan? Bé, jo tampoc ho sabia abans d'entrar a treballar allà. Fan leasings de cotxes, rentings, els seguros, financien cotxes sense que sigui leasing o renting. Tenen molta rendibilitat l'empresa. O sigui, el Mercedes té el grup de cotxes un 10%, 11% hem arribat aquest any fins i tot, i clar, un banc té més, té un 17%. Ara, en total 260.000 treballadors. Aquí ja troco a nivell comparatiu, comparo amb SEAT, perquè és l'empresa que aquí diguem d'automoció que tenim. SEAT té 11.000 treballadors. Clar, SEAT no és un consorci, SEAT forma part d'un consorci de Volkswagen que també té a l'ordre de Daimler treballadors. I això és interessant, una mica la distribució dels treballadors. Principalment Alemanya, amb 164.000, és a dir, més de la meitat treballen a Alemanya. Per què? Perquè hi ha desenvolupament, és només Alemanya, producció de la gran majoria de productes es produeixen només a Alemanya, per exemple, classe C es produeix a Sindelfingen i a Bremen, classe A, classe B es produeixen fins ara només a Rastatt, Alemanya també, classe E, classe S es produeixen només a Sindelfingen, tots els cabrios es produeixen només a Bremen. I després classe C per al mercat africà es produeix a l'Àfrica, a East London. I els tot terrenys es produeixen als Estats Units, a Alabama. I després hi ha fàbriques de camions, són repartides per tot el món. Els camions es produeixen allà on es venen. Els cotxes no. Si veieu aquí un classe S, està fet a Alemanya. I si el veieu als Estats Units, també està fet a Alemanya. Igual que aquí, si veieu un classe M, un GL, un tot terreny, aquest cotxe estarà fet als Estats Units. No hi ha cap altre lloc on es faci. Després es porten en barco i es venen aquí. Aquesta és la distribució de tota Europa, gairebé 200.000 treballadors, l'empresa. I molts d'aquests enginyers, clar. El que té una zona molt creixent és Àsia. Suposo que ja esteu al cas. La Xina, compren molt i a més tenen molts aranzels. Què es fa? Es munten fàbriques allà, amb empreses d'allà, estan obligats a fer-ho així, per poder vendre cotxes en allà sense pagar aranzels. Per tant, el nivell de treballadors d'Àsia, si ho mirem d'aquí a dos anys, en comptes de ser 18.000 segurament serà 35.000 o 40.000. Està creixent molt fort, molt fort. Toca aprendre alemany i xinès, sembla. Bé, com s'organitzen 260.000 treballadors? No és fàcil això. Aquí a la universitat, organitzar la universitat és complicat. I organitzar 260.000 treballadors més encara. A veure, hi ha una estructura jeràrquica molt, molt, molt marcada. És un consorci internacional, el qual complica l'organització, i en multidisciplinar. Sí que es dediquen principalment a fer cotxes, automòbils, però no és el mateix fer un cotxe que un camió. I les plantes de producció són molt diferents. I els objectius són molt diferents. Per tant, organitzar els 260.000 treballadors es fa bastant complicat. Com es fa? Bé, hi ha una escala jeràrquica molt, molt definida, molt forta, i comença aquí baix, en aquest nivell. Això és un treballador de base, és igual. Pot ser el que munta les rodes en el cotxe, en la fàbrica de muntatge, o un enginyer que està treballant com a desenvolupament. Aquí hi ha 16 categories diferents. És a dir, tots tenen la mateixa jerarquia, però hi ha 16 categories diferents. El que munta les rodes té categoria 1, 2, 3, no sé, i un enginyer comença a partir de 13, 14. Fins a 16 s'arriba. I encabat, hi ha el primer esglaó jeràrquic, és E4, se'n diu, és d'Ebene Fia, és el nom en alemany, per tant, nivell 4. I aquesta persona té, depèn de quin lloc estigui, entre 5 i 30 persones a càrrec seu. A desenvolupament són més aviat grups petits, entre 5 i 10 persones, i a la fàbrica un E4 té 30 persones, o fins i tot 40. Aquest E4, això és un equip de treball. Aquest E4 té sobre seu un E3, que és el director de departament. Altre cop, el número de persones que té sota seu depèn de quin sector estigui. Si està a desenvolupament pot ser que tingui 30, si és a la fàbrica pot ser que en tingui 100, també pot ser que en tingui 200. A sobre seu hi ha un E2, que és un director de centre. I aquest té, doncs, altre cop. A nivell de desenvolupament són grups més reduïts i a nivell de fàbrica molt més grossos, entre 250 i 1.000 persones, ja, més o menys. I després un E1, això ja és un director. A sota seu hi ha doncs, entre 1.000 i 30.000 persones. A desenvolupament en total hi ha 8 directors, o sigui 8 EUs, i allà sota som 9.000 persones. I aquests són els que tenen el càrrec de, per exemple, a desenvolupament, el càrrec sobre un cotxe. Ells són els jefes del cotxe. I si ells diuen, la finestra de darrere no m'agrada que la junta surti, la vull que sigui dintre, es farà així, perquè ell ho ha dit. El que hi ha per sobre és la directiva de l'empresa. B és el càrrec de bueno, no sé com es diu així. No sé com es diu en català. Vorstand. Vorstand, Mitglied, no ho sé. En fi, és igual. Són càrrecs directius. En total, en tot Daimler hi ha 6. Com?
Sí, Board of the Management.
No ho sé. Board of the Management en anglès, així és que ja ens entendrem. El B, en total n'hi ha 6 per tot Daimler. I després de A, que aquest és el director general, és un. Un de sol. I aquesta és l'estructura. És molt piramidal, és normal, és una empresa molt jeràrquica, ho ha de ser, perquè 260.000 treballadors organitzar-los no és cosa fàcil. I bé, això és l'estructura de l'empresa, però com funcionen els projectes? Perquè si algú ve i diu, si el A ve i diu vull fer un cotxe, com es fa un cotxe? A dintre de l'estructura de l'empresa, que és aquesta, hi ha dues estructures diferents. És com una matriu, una estructura vertical i unes altres d'horitzontals. Les verticals són d'aquests 8 EUs que us he dit, n'hi ha 5 que tenen el càrrec de cotxe. És a dir, que ells són els responsables per del classe A i classe B i tots els derivats. L'altre que és responsable per la classe C i E, l'altre per els totterrenys, l'altre per la classe S, etc. Doncs aquests són estructures verticals. I a sota seu depenen tots els que treballen directament només amb aquell cotxe, amb les competències nucli, que es diuen, que és el que Mercedes ha identificat per dir això d'aquí forma part de cada model de cotxe. I després hi ha les estructures horitzontals, que són a dintre de Mercedes uns altres EUs, que el que fan és treballar avui per aquest cotxe, demà per l'altre. Per exemple, els que fan simulació, aquests són estructura horitzontal, fan simulació de creix, d'aerodinàmica, d'estabilitat, de dinàmica, etc. Tot això són estructures horitzontals. I aquests, jo estic en una estructura vertical i aquests són per nosaltres els nostres com proveïdors. Nosaltres els donem la informació, ells la processen i ens la tornen. I nosaltres tenim la responsabilitat d'allò, perquè nosaltres fem el cotxe. Ells només són com una funció, ens donen la informació a nosaltres, són com una enginyeria, una empresa d'enginyeria externa, però pertanyen al grup. Clar. I hi ha aquests dos nivells així, vertical i horitzontal. Jo quan estava a Porsche vaig veure que allà el sistema és una mica més complicat, tot i que l'empresa és més petita. Allà fins i tot hi ha una direcció diagonal, que és a nivell de personal, però això ja ni la gent d'allà de Porsche entenien exactament quina funció tenien aquesta gent. Això ja vol dir que alguna cosa no funciona bé. En fi, mirem, desenvolupament. Ara ja sabem com funciona l'estructura. Com es desenvolupa un cotxe? Un cotxe és una eina bastant complexa i el desenvolupament és molt, molt, molt interessant. Qui sap quin és el primer pas que es fa per desenvolupar un cotxe?
Necessitat,
sí. Això es fa. Sí, no, evidentment, això es fa i ho fa el de màrqueting, això. Però, sí, això es fa, es pot dir el primer pas, sí. Endavant, sí. Doncs el segon pas, quin és el segon pas? Penseu que és una empresa alemanya. Organització. Aquí ningú hi ha pensat amb això. Jo tampoc hi pensava. Bueno, l'organització és el primer pas que es fa, és el primer que es defineix, és el dia que es vendrà el cotxe. Es comença així, després es tira enrere. I el que es fa és a través d'això. Això és una llàstima, d'això no puc donar gaire informació detallada, parlarem una quanta estona d'això, però no puc donar gaire informació detallada. Tot això és el tema d'organització bastant confidencial. I el pla aquest és antic, en tenim un de nou, I aquest, evidentment, no, no ho puc explicar, però aquí l'important són aquestes lletres, J, I, H, G, F, E. Això són els quality gates. Es comença per l'esquerra, per el quality gate J. Quan el A, el de dalt de tot, diu hem de fer un cotxe. Doncs estem en el punt J. I a més no diu només hem de fer un cotxe, sinó que com que ja sap el planning que hi ha, diu hem de fer un cotxe i el vendrem el dia tal. I d'aquí del J a l'A hi ha 60 mesos. És a dir, aquí del J tenim un menys 60, és un compte enrere. És com els coets quan surten a l'aire, el mateix, un compte enrere de mesos. Però el J són menys 60. I l'A és 0, és el dia que el primer cotxe de sèrie surt de la fàbrica. I també després, al cap de 3 mesos justos, aquell cotxe es ven. I això és el plànic. O sigui, ja el primer dia que el primer de dalt de tot diu hem de fer un cotxe, ja et dirà exactament el dia que es vendrà, i ja el plànic ja s'ha definit. Això és l'organització. Això és una cosa que al principi sorprèn una mica de dir, home, som molt inflexibles. No, però ja veureu que té un sentit, això. Aquests 60 mesos, això depèn també una mica si el cotxe és un derivat o si és un cotxe original, és a dir, si és el primer, per exemple, la classe C nova, doncs serà un cotxe primari, és a dir, són els 60 mesos. Però què passa si és la versió coupé del cotxe? Doncs ja vol dir que tota la plataforma ja està feta, que el tablier està fet, que molts elements ja estan fets, per tant, quan es fa aquest altre cotxe, els quality gates s'ajunten i algun es perd, fins i tot. Aquí puc explicar una anècdota, i és per això he dit abans que ningú hi ha pensat, jo tampoc. Jo me recordo quan estava... Jo vaig estudiar aquí, i després vaig anar a fer a Alemanya un Erasmus, i em vaig quedar allà perquè em va agradar molt, i vaig veure que a la universitat hi havia 37 especialitats diferents, només d'enginyer industrial, i vaig pensar, oh, això ho he de fer. Em vaig quedar allà i... vaig començar a estudiar la carrera allà, vaig poder convalidar unes quantes coses, clar. Hi havia l'assignatura de disseny de màquines, 4. I clar, jo em sentia un cert avantatge perquè tenia una carrera acabada. Allà hi érem un grup que havien de fer un projecte de 3 mesos. I el professor ens va determinar, bé, hem de fer aquelles màquines per netejar finestres a fora dels pisos, quan és un rascacels així, no? I nosaltres mateixos havíem de determinar doncs, com ens repartien la feina. Bé. L'assistent del professor ens va venir a donar un cop de mà i clar, ja ens havia dit exacte, o sigui, ens havia donat una mena de plec d'especificacions, es diu així, no? Sí. I nosaltres ja sabíem doncs, què esperava el professor de nosaltres. Jo ja, així, vinga, nanos, agafem el llapis, el bolígraf i el paper i comencem a dibuixar. I doncs, para, ens hem d'organitzar aquí. Dic, bueno, ja, l'idea ja està clara, comencem. No. Ja sabem quan hem d'entregar el projecte, el punt A. Sabem què vol el nostre professor, que això es defineix en el punt J. Ara hem de definir cada un de nosaltres què ha de fer. Quins punts de contacte hi ha entre nosaltres, perquè bé, el que faci la cabina que baixa no té punt de contacte amb el que fa les rodes, que avancen per el sostre. Però el que fa la roda sí que té el punt de contacte amb el que fa el motor, i el que fa el motor té el punt de contacte amb el que fa la bancada. Així és que hem de definir aquests punts de contacte. Hem de definir exactament què fa cada un. Quan tinguem això fet, farem un diagrama pèl i veurem què és el primer que jo he de fer per no retrasar el projecte, perquè si començo fent les rodes està molt bé, però potser millor fer la transmissió, perquè així és el que fa el motor i ja pot començar de seguida. No? O sigui, ens hem de començar a organitzar. Ja era una mica desesperat, ja no sabia com posar-m'hi. Bé, vam tardar 3 setmanes a fer-ho i després les coses, tac, 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 ja et vas endavant, perquè ja saps exactament què has de fer, com has de fer i en quin moment ho has de fer. Defineixes els formats en què ho entregues. Perquè què passa? Un ho fa amb CATIA, l'altre amb AutoCAD i l'altre amb ProEngineer. No, perfecte. No? O sigui, la comunicació aquesta és molt important. I això ja, des de la universitat, està aquí dintre. I no és cap sorpresa que després a l'empresa sigui així. Això és... L'eina que hi ha darrere de l'organització és enorme, enorme. Hi ha una direcció sencera que es dedica només a fer organització. O sigui, un enginyer de desenvolupament no s'ha de preocupar gaire d'això. Ja està tot fet. Les han de començar i anar per feina. En fi, el primer pas, ho resumeixo així una mica en grups, eh? El primer pas, els quality gate J, I i H. Aquí ve el que has dit allà, la definició. Els de qualitat, els de màrqueting, ens defineixen un plec d'especificacions. Ens diuen, volem fer un coupé, però un coupé que sigui en base de tot terreny. I a més, que tingui tracció a les quatre rodes. I a més, que tingui un remolc i que puguem estirar amb el remolc 3.500 quilos. A més, ha de poder aguantar les qualitats de tot terreny. Per nosaltres això ja està donant molta informació. I a més, vull que tingui un sostre solar. I a més, el sostre solar serà la versió bàsica del cotxe. I després vull que tingui això, i vull que tingui allò, i vull que tingui això, i aquí, i allà. I ells et fan tot un quadre del cotxe, com ha de ser. I després, els de desenvolupament, clar, hem de mirar a veure què passa. Podem fer això o no podem fer això? Per què? Perquè a vegades ells diuen, volem fer el tot terreny aquest, amb la plataforma de l'altre. I després que sigui tot terreny. O sigui, que sigui 4x4. Home, si agafem la plataforma de l'altre, l'altre només té tracció darrere, el túnel és massa estret davant. No podrem tirar la transmissió davant, tindrem un problema. O fem 4x4 o agafem la plataforma de l'altre. Per això aquí nosaltres hem de fer després, això no estic segur si es diu plec de condicions, en alemany és el Lastenheft, no sé com es diu. Sí, no? L'enginyer que diu, això només però si és així. Em sembla que sí, no? El plec de condicions. Ja veig. En Ripoll que fa que sí amb el cap. Això és el que nosaltres fem. Després mirem exactament el que ens estan demanant, ho podem fer o no ho podem fer això. I mirem exactament després el resta de coses. Per exemple, les homologacions. On es vendrà el cotxe? Els de màrqueting ja ens diuen, el cotxe es vendrà 60% a la Xina. Ah, per mi això ja està donant molta informació, ja sé quines normes hi ha a la Xina, ja sé què he de fer allà. Potser amb la plataforma que l'hem d'absorbir no ho podem fer. Per tant, hem de començar a mirar tot això. Després, normes internes, n'hi ha moltes. Ratings de seguretat, n'hi ha molts. On es produirà el cotxe, això també és molt important. I en tot això, nosaltres fem un plec de condicions. I anem amb les dues informacions al dissenyador. I fem junts un... Clar, això és una imatge d'un cotxe que està al mercat, així no és així realment, hi ha centenars de mides, i definim les mides del cotxe, de tot tipus, l'objectiu que tenim. Tot. Hi ha centenars de mides, tot està ja definit. I amb això anem al dissenyador. I el dissenyador comença a fer el primer pas, quan està en el Quality Gate J, que és el primer que hi ha, comença a fer així esquemes amb alçada, diguem, així, una mica com li agradaria amb ell veure el cotxe. Centenars en fan d'això, centenars. Entre ells moltes vegades veus en prou feines una diferència, però ells de seguida diuen, sí, aquí, això. Després hi ha una part més avançada, això només són els seus conceptes. Hi ha una part molt més avançada que és quan ja passen aquests conceptes a l'ordinador. Fan això mateix que han fet a l'ordinador i en 3D. I allà ja podem començar a medir les coses. Perquè normalment si amb un dissenyador li dius farem un coupé, et farà un cotxe tan pla que allà no et s'hi podrà seure ningú, o sigui, hauria d'anar estirat a dintre. Per tant, després has de ser tu com a enginyer que has d'anar allà i dir, home, aquí necessito que una persona de 1,95 m s'assegui aquí, el seient està en aquesta posició i necessito com a mínim 42 mil·límetres de llibertat al cap. I el dissenyador ja et posa una cara així, les mans al cap i diu no. I aquí comencen els problemes. Per això hi ha aquesta fase de l'ordinador, perquè en allà ja es pot començar a medir i dir, a veure, quant tenim aquí, quant tenim allà? Bueno, allà hi ha dotzenes de models, dotzenes. D'aquestes dotzenes de models, quan s'arriben al Quality Gate I, se'n fan entre 5 i 10, sí, entre 5 i 10 més o menys, es fan models de fang a escala 1 a 4. Aquests models de fang són relativament senzills, al principi, no hi ha ni fugues, no veus on acaba la porta, on comença l'aleta de davant, o sigui, no hi ha cap espai de res. És tot en general. Aquests models s'agafen, s'escanegen, i un cop escanejats, després nosaltres els analitzem a Catia. Agafem, i nosaltres ja allà i comencem a fer les nostres estructures a dintre. Per cert, jo estic a carrosseria, per tant fem l'estructura. Els que estan a interior, doncs posen tot l'interior, posen els seients amb esbossos i sobretot amb talls, amb seccions. Allà no treballem amb superfícies, en aquest moment no. tot és a base de seccions. Per saber, tenim massa espai, bueno, massa espai és, no es dona mai el cas, tenim massa poc espai, massa just d'aquí, massa just d'allà. Aquí comencem a definir i demanem al dissenyador que canviï aquests models i els van retocant amb les nostres exigències. Arriba un punt que el dissenyador diu, ja, bueno, si he de fer això ja no vull seguir aquest model perquè ja ha perdut la gràcia, ja no té l'essència que tenia, per tant, descartat. I així es van descartant models i al final, quan s'arriben al Quality Gate H, es fan entre 2 i 3 models a escala 1 a 1. Aquests models ja són molt precisos. Es fan a mà, però s'escanegen, es tornen a llimar, això és una feina molt meticulosa, i tot això es pot escanejar i després es treballa a l'ordinador. Nosaltres ho treballem a l'ordinador i tornem a fer, assegurem el tema altre cop. I d'aquests 2 o 3 models, després se n'escull un. I un cop aquest està escollit i ja es tira tot endavant, comencem ja a fer després superfícies de veritat. Bé, durant aquesta època es basa sobretot en la comunicació i el conflicte d'interessos. Perquè la comunicació, bé, ja ho heu vist, o sigui, anar parlant amb els dissenyadors, amb els de màrqueting, amb els d'interior, amb els de creix, els de seguretat, els de dinàmica, és un vol una cosa, l'altre en vol una altra. Hi ha reunions permanents cada setmana, ja definides, hi ha amb tots els grups convidats en allà, amb tots els temes que durant la setmana s'han anat tractant i en allà es posen en públic, diguem, dintre el grup de treball. Hi ha reunions bilaterals. Si tenim un problema molt concret en una zona, doncs anem a parlar amb els 3 o 4 que estan afectats en allà. I hi ha reunions, no sé, de tot tipus. I a més tot es protocola. Tot queda ben protocolat. Si després algun dia hi ha algun dubte o algun conflicte de com s'ha fet, mirem el protocol, a veure, aquí vam decidir que ho faríem així, és endavant, doncs. I conflicte d'interessos, doncs, perquè és clar, el dissenyador vol així, l'enginyer d'estructura vol així, el que ha de posar el compressor de l'aire condicionat ho vol d'una altra manera. I es tracta de mica en mica anar-nos a posar tots d'acord i agafar un camí comú. Quan es fa això, no només hi ha contacte amb els de la... amb els d'aquell cotxe, suposem un classe C, sinó que cadascú té contacte amb la resta que fan classe E, classe S, SLK, M, GL, etc. Un cop al mes, també reunions regulars que es troben. Per exemple, jo faig tota la part de la part de dalt del sostre i tota la part de darrere, o sigui, el sostre, tota la part de dalt del cotxe més la part de darrere. Doncs un cop al mes ens trobem tots els de les diferents classes de cotxe i parlem de quins problemes hi ha. Problemes de toleràncies, de fabricació, no sé, que a la fàbrica hi ha hagut un problema i s'ha deformat perquè el forn, sense adonar-se, en treballava 15 graus més. Problemes de vibracions, dels materials, de lo que sigui. O sigui, un treballa molt fixat amb el cotxe que estàs fent, però paral·lelament amb tota la resta de cotxes que estan fent a l'empresa també. Organitzar tota aquesta quantitat de dades es fa complicat, perquè després arriba la fase digital. És allà on es comencen a fer totes les estructures, tot el cotxe es defineix a l'ordinador, tot, complet. En el cas de la carrosseria, seria doncs, això seria la carrosseria d'un classe R. La carrosseria té més o menys 450 peces. I després tots els cargols soldats així arriba als 1.500 peces, més o menys. I una carrosseria, en el cas del classe M, per exemple, té 44 variants. Que si el volant a la dreta o el volant a l'esquerra. Si el sostre panoràmic, o el sostre solar, o el sostre complet metàl·lic. O el motor de 8 cilindres, o el de 6 cilindres. Exacte, tot això va fent variances. I en total arribes... el classe M, 44 de diferents. No n'hi ha prou en què totes les peces estiguin documentades i arxivades en algun lloc. Hi ha d'haver una manera de dir, jo vull veure aquest model de cotxe amb aquest motor, amb aquest equipament, i després el programa ho carrega tot automàticament. Com es fa això? Hi ha un sistema d'administració de dades potentíssim, es diu Smaragd, és un sistema propi de Mercedes, i cada dia s'hi arxiven terabytes nous d'informació. I tot el que s'arxiva allà, per temes de normativa, s'hi ha d'estar 30 anys arxivat. És un monstre de sistema. A més, allà es pot trobar qualsevol configuració de cotxe que s'hagi pogut fabricar en els últims 30 anys. Es posen uns codis, tots els cotxes tenen uns codis, i després allà ja surt el cotxe completament configurat. Clar, arxivar tota aquesta quantitat d'informació és enorme, però és molt important perquè amb això es fa tot el que és el validament digital, que és a dir, totes les simulacions. Un cotxe, el que es fa primer no és fer un prototip i veure què passa, sinó ara mateix el que es fa és fer un cotxe digital. I es prova gairebé tot. Crash test. N'hi ha més de 40 de diferents, perquè a diferència de moltes altres empreses, nosaltres venem a tot el món. El mateix cotxe es ven a tot el món. Hem de complir tots els crash tests de tot el món. Això es fa amb LS-Dyna, no sé si us sona aquí, és un programa de... per calcular grans deformacions. Sí. El cotxe es deforma, evidentment, plàsticament, i es calcula amb aquest sistema, està molt bé. I aquí, ja que hi som, també volia dir una cosa. Renault, sempre ven que són els cotxes més segurs del món. No, no és veritat. No, i el motiu és molt fàcil. Renault només ven a Europa. Per tant, passa només la normativa europea i els ratings europeus. Sempre diuen, nosaltres tenim 5 estrelles. I és veritat, 5 estrelles a Europa. Si un Renault l'agafes i el fas amb el rating americà, tindria 2 estrelles. Nosaltres tenim el primer cotxe del món que ha aconseguit 5 estrelles a Europa i 5 estrelles als Estats Units. Quin és el problema? Que a Europa, per exemple, el xoc frontal és només en mitja, en la meitat de l'amplada del cotxe, a 64 km per hora. Vol dir que tota l'energia s'ha d'absorbir a través de només una viga. El cotxe davant té 2 vigues principals. Tota l'energia s'ha d'absorbir només amb una viga. Per tant, ha de ser una viga bastant rígida, perquè si es deforma massa tenim intrusions a l'habitacle. No ho volem. Als Estats Units, però, el xoc aquest és el 100% de l'amplada. Tota l'energia, a la mateixa velocitat, l'energia és la mateixa, s'ha d'absorbir amb 2 vigues. Si és la mateixa viga que has fet servir a Europa, seràs molt rígid i tota l'acceleració anirà a l'ocupant. El mataràs, el cotxe estarà perfecte, però l'ocupant estarà mort. Doncs aconseguir aquest espagat entre les normatives d'un país i l'altre és molt difícil. Per això el Renault van ser els primers cotxes, la primera marca que tenia tots els cotxes amb 5 estrelles, però esclar, atenció, només a Europa. Fins aquell moment Mercedes tenia 4 estrelles a Europa i 4 als Estats Units, que és bastant millor que tenir 5 només a Europa. Ara hi ha el classe M, el classe G, L i el classe S que tenen 5 estrelles aquí i allà. Patentat tot, clar. Bé, quines altres simulacions es fan? Es fan simulacions de tot tipus, des de la dinàmica del vehicle, és a dir, ja sabrà si el cotxe té tendència a sortir per darrere o per davant, ressonàncies de la carrosseria, a partir de quants hertz ressona tota la carrosseria, ressonàncies només de, per exemple, del sostre. El sostre és una peça molt grossa, molt plana, pot ser que amb 25 hertz comenci a vibrar, doncs està malament, des de dintre sentiràs molt de soroll. Tot això ja es pot simular i començar ja a arreglar els problemes quan encara no val ni un cèntim fer-ho, perquè no hi ha cap peça feta. Aerodinàmica, això en qualsevol cas és molt important. Termodinàmica, energies, ergonomia. Quan seus, si veus tot el tablier, si pots obrir aquí, si pots tancar allà, tot a l'abast de la mà, què és el que t'has de moure molt, tot això ja es pot simular també així. Fatiga. Es agafa el cotxe i es fan doncs, els seus 500.000 quilòmetres a l'ordinador. Cada 2 dies tens el resultat. I ja veus allà on el cotxe té problemes de fatiga. Has de o reforçar, o canviar el material, o canviar els tipus de soldadura, etc. Lo típic, vaja. Es pot també fer doncs, tota la deformació dels materials, les injeccions, tot això ja es fa l'asseguració, o sigui, la viabilitat es fa això. Fàbrica digital. Que un cotxe funcioni bé, està molt bé, però s'ha de poder muntar. I a vegades surten problemes en el muntatge que no n'havia pensat abans, perquè sempre penses... No, sempre no, però al principi penses en el cotxe quan està fet i funciona. Però el cotxe s'ha de poder muntar. Per exemple, vam tenir un problema amb el sostre. A la part de darrere teníem una... Bueno, perquè capigués la xarnera, doncs el sostre darrere baixa així i teníem un forat així. Per posar-hi un cable vam haver de fer aquest forat una mica més gros. No passa res, tot anava bé. No, no anava tot bé. El cotxe muntat anava perfecte, però la fabricació no anava bé. Per què? El sostre, després de sortir de la premsa, es posa amb una línia, una línia de transport, plana. I el cotxe tocava només per les dues ales de darrere. Què passava? El sostre baixava. Baixava tant que es deformava plàsticament, fins i tot. Però un cop muntat, el sostre quedava perfecte. Són coses que s'han d'assegurar digitalment. I això doncs, val uns diners un cop te n'adones, si no fas la simulació aquesta, un cop te n'adones que és massa tard, això val un dineral canviar-ho. Pedres projectades, això és una cosa molt rara, no? Quan vas conduint, el cotxe pot escopir pedres i això danya la carrosseria. Doncs això es pot simular també. I després fas doncs, la part de, lateral del cotxe una mica més ampla davant, que òpticament el dissenyador hi està d'acord, o no, i perquè no danyi la carrosseria. I tot això són temes que ja podem des de bon principi optimitzar. I un cop està tot això fet, bé, en fi, aquí saldrem això. Això no m'ho comissis just des de temps, us entenem. Un cop això està fet, ve el punt en què fem una congelació del disseny. Ja diem, disseny queda a partir d'ara ja que no es mourà més. Això és mentida, sí que es mourà una mica, però en línies generals ja està fixat. I després el que fem és una congelació temporal de la carrosseria, perquè la carrosseria és la base del cotxe, tot el que hi ha al cotxe s'adapta a la carrosseria. I després es va fent així en cascada una congelació temporal dels elements perquè tots estiguin bé i es pugui fer ja un prototip. Bé, un prototip no, se'n fan 150, però són prototips això. Aquests prototips es fan a la fàbrica de prototips i es fan amb eines de prototips. Ja, prototip, 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 no és cap casualitat, és a dir, el cotxe es munta en una fàbrica que no es fa de sèrie, no hi ha cap robot, només hi ha persones. I allà es munta el cotxe, a mà. I se'n munten entre 100 i 150, amb molta variabilitat diferent, amb el motor aquest, amb els llums tals, amb la direcció automàtica, aquí, o sigui, es fan moltes combinacions. I això es munta, és la fàbrica de prototips, i es fan totes les peces que hi ha en el cotxe, no són peces que després aniran en el cotxe en sèrie, perquè són fetes, per exemple, la far de carrosseria, només amb matrius per fer aquells prototips, i després les matrius es fonen i s'ha acabat. Són matrius barates, bé, barates entre cometes, un sostre la matriu pot costar 1 milió d'euros, només la de prototip, però després ja es llença i ja està. Amb això ja es pot muntar el cotxe i allà es comença després a provar, 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 provar. Aquests 150 cotxes que s'han fet estaran dia i nit durant 3 anys o 4 anys circulant. El dia que es fa el primer cotxe es camufla, així, amb un camuflatge molt, molt dur perquè no es pugui reconèixer quines formes té ni quins equipaments porta. I aquest cotxe anirà per tot el món. El mateix cotxe que avui és el Pol Nord, a 40 graus sota zero, durant 2 setmanes. Després es porta amb avió a Sindelfingen, es graduen unes quantes coses i després es porta a Dubai, a 40 graus positius i amb poca humitat. I després es porta a Sud-àfrica i a fer camins de muntanya amb 25% de desnivell i després a Laredo, i etc. O sigui, el cotxe aquest, el mateix cotxe, anirà passant per moltes estacions diferents. Totes aquestes proves estan ja tot definit des del primer dia, des del Quality Gate J, i està definit exactament cada cotxe que farà. Durant aquest temps hi ha molta comunicació entre els enginyers de proves i els enginyers de desenvolupament, perquè tot el que comencen a notar que falla, que aquí tenim problemes, aquí tindrem problemes, doncs tot això ja el que fem nosaltres és ràpidament modificar-ho, perquè aquests 150 prototips no es fan en un dia, es tarden 5 mesos a fer. I el primer prototip no té res a veure amb l'últim prototip. Ha canviat tant i entremig que ja el desenvolupament és constant. I això és un vídeo del desenvolupament de l'SLK. És una mica desafortunat perquè parla sobretot de disseny i després passa a les proves. I l'any i mig de desenvolupament se l'han menjat. Però és interessant en qualsevol cas. A long time ago in the heads of our designers, this successor began taking on an initial form, or more precisely, it began taking on a variety of forms, which became visible with the help of pen and paper or computer. Its proportions, dimensions and lines are evaluated for their coherence and harmony before the selected drafts are transformed into clay models. But it is only when the computer images and the work of the sculptor come together that the designer can decide as to whether or not the desired effect has been achieved in all three dimensions. But before a final decision can be made as to the final design of the future SLK, the data of the clay model is streamed onto the power wall, an immense screen which offers a realistic visualization of all design elements, allowing even the finest details to be analyzed.
Creating the so-called base model, however, involves a great deal of intricate manual labor. In this deceptively realistic representation of the future SLK, the creative, functional, and ergonomic aspects can be experienced in the flesh for the very first time and accordingly evaluated. Choosing the exterior paint colors requires plenty of sensitivity, as these should maintain a harmonious link to the vehicle interior. From an endless color palette and countless material and leather designs, each individual equipment line is defined and its respective effect appraised. The end result of the continual teamwork between the designers and the engineers is the perfect blend of design and functionality so typical of a Mercedes-Benz.
Ara s'han menjat un any i mig. Agora sent aquí treballen els enginyers un any i mig per aconseguir això.
The prototype factory prepares for series production. As the highest standards are to be fulfilled during the assembly of the future SLK, a team of highly specialized employees begins assembling an initial small-scale series under the same conditions as can be found in the plant during series production. Step by step, potential problems in the assembly are revealed, analyzed, and resolved. Every step of the assembly process is perfected until the actual production is ready to be handed over to the chosen assembly plant. Even during the ProTech meeting, everything revolves around the desire to achieve perfection. Up to 50 specialists from all areas come together to discuss and ultimately agree upon every decision. But before series production can start, there's still a long way to go, over 7 million kilometers to be precise, and they will take the test vehicles to some of the most extreme and remote places in the world. In winter, we go deep into the Arctic isolation of northern Sweden. Here, beyond the Arctic Circle, all of the SLK systems can be tested for the suitability in wintry conditions. From the performance of the heating system right through to the poise and agility of the driving dynamics on snow and ice. And all that in almost undisguised form. On the demanding circuits, the rough road stretches and the dynamic driving sections of the Mercedes testing ground, the chassis and control systems are fine-tuned to complement one another, and their sensitivity and safety on snow and ice are rigorously tested. And let's be honest, this all happens in conditions which the future driver of an SLK will rarely experience. Day and night, week upon week, and in temperatures down as low as minus 40 degrees, the new Roadster is permanently put through its paces. And only when our engineers are absolutely convinced that even the most extreme Arctic winter is no match for the car, can it return to Germany. But even in the comfort of its own home, the SLK won't be greeted by milder temperatures. In fact, quite the opposite. The snow-filled climate chamber, with its 30 degrees below zero, awaits the arrival of the SLK. In this icy atmosphere, the car not only has to complete innumerable cold starts, but must also undergo a series of simulated journeys through thick snow flurries under laboratory conditions. Only by doing this can the engineers guarantee against engine failure or the vehicle icing over. By the way, this is Tanya. This young lady is equipped with highly sensitive flow probes with which the different wind deflector concepts can be put to the test. Driving with the roof down is ultimately an exciting experience, but SLK drivers and passengers don't just want to feel the wind in their hair for a quick thrill. They want to drive with the top down for longer, safe in the knowledge that they can even drive long distances comfortably. That's where Tanya comes in. She ensures both criteria find a reasonable balance. But a Mercedes Roadster shouldn't just be fun to drive when the roof is down. It should also be enjoyable in the hardest of rain. To guarantee this, the SLK is bombarded non-stop with masses upon masses of water from an array of high-pressure jets. Gushes of water and long periods of rain should simply wash over the vehicle. During the tests, the whole vehicle interior is meticulously checked until the inspector is 100% convinced that even the smallest water droplet remains exactly where it belongs, outside. out of the rain and into the dry. In this part of the virtual world, our engineers assess the integration and operation of all the control units within a new model series. This allows them to test the problem-free interaction between all of the electronic assistance systems many months before they are built into the development vehicles. These systems will later go towards ensuring increased levels of safety and comfort in the new SLK. Welcome to Dubai, the diverse desert state in the Persian Gulf. Proof that the new Roadster is not only sportier, but also more comfortable, is easily recognizable under the extreme conditions of the desert. Temperatures of over 50 degrees and infinite amounts of the finest sand beat down on the SLK during the day, whilst the interior is checked to ensure that it offers a dust-free and comfortable climate. At the same time, the suspension's sturdiness is tested on the merciless desert roads. Nights provide for very different conditions. Almost 90% humidity tortures both man and machine. There isn't even the faintest breeze to help the cooling of the SLK's engine whilst it is hard at work in the stop-start traffic of the mega city. This test awaits the SLK at home in Sindelfingen, Germany, the so-called Heidi Dauerlauf. Under the skin of this seemingly harmless name hides the most extreme test program for newly developed vehicles. This is the world's toughest rough road test. It is based on data gathered by Mercedes test drivers from their experiences in the North German Lüneburg Heath and pushes the test vehicles to their technical performance limits and, if need be, even beyond them.
The body and chassis survive the equivalent of an entire vehicle lifetime.
The best or nothing. Even during intensive testing, this is the maxim that drives us. Meanwhile, there is no rest for the SLK's Vario roof, which is opened and closed many thousands of times in fast motion, in order for us to guarantee the safe and problem-free operation of the roof over the entire vehicle lifetime. Long before the first prototypes are available, a visit to the virtual reality lab provides the engineers with a realistic view from the driver's seat. In the virtual space, developers, ergonomics experts and designers can evaluate and optimize the ergonomic layout of a new cockpit under very realistic conditions. With the latest visualization technologies, our engineers are even able to adjust a newly developed powertrain so that it fits into the engine compartment. This intelligent system is known as mixed reality and is...
Aquí una petita explicació. Mixed reality, això és una cosa molt interessant que permet tenir un cotxe, per exemple, en aquest cas sense motor, però el motor ja està dissenyat, està fet a catí, està arxivat, i en acabat es posa el cotxe amb un sistema de referència i amb una mena de pistola, amb uns braços telescòpics, que sap exactament a quin punt estàs mirant. I així el que pots posar és sobreposar la imatge de l'ordinador en el cotxe real. I després des de la pantalla veus el cotxe real i el motor posat així. I després amb això es pot ja mirar l'accessibilitat, per exemple. Pots anar allà amb l'eina que necessites per collar, per exemple, el tub d'aire condicionat, poses per allà així i a veure si realment hi ha el lloc necessari per posar-ho. Hi ha altres maneres de fer això sense cotxe i és tot després digital. Però aquesta manera està molt bé perquè quan ja tenim prototips fets podem després fer peces, canviar-les a l'ordinador, venir ràpidament aquí i saber de seguida tindrem suficient espai per fer això i per fer l'altre i així amb una manera bastant ràpida de comprovar que el tema d'accessibilitat és correcte.
It's used to plan the essentials of the assembly processes from a very early phase. The engines which will later be fitted here have already had to undergo a grueling 52,000 hours on the engine test rigs in Unterturkheim, Germany, in order to prove their worth for this place. For every test driver, the racetrack testing is the icing on the cake as far as the development and fine-tuning of a sporty roadster goes. On the Hockenheim Ring, the SLK prototypes undergo countless aggressively driven laps, during which the chassis, brakes, engine, transmission, tyres and bodywork are pushed to their limits. We expect that, even in extreme situations, the new SLK shows that it has even more to give. A demand that any self-respecting sporty driver should be able to make of our new roadster. At Mercedes-Benz, we follow our very own integral safety concept, and during the development of the new SLK, we have taken into account many more crash test configurations than current legislation actually dictates. Around 40 different types of crash make up the Mercedes-Benz testing program. And then, when we are absolutely sure of the vehicle's excellent technical driving characteristics, we send it on yet another journey. Welcome to the Mercedes testing ground in Laredo, Texas. In the middle of the desert and out of sight of prying eyes, this is where the test vehicles are stripped of their disguise. Right up into the high speed ranges, this is the first time that the true acoustics, whilst driving the new SLK, can be discovered and analysed. Everywhere within the confines of the testing ground, the on-road tests are carried out at full revs. Here, the possibilities for testing the endurance of all the components, once again, are virtually infinite. Every individual test is precisely planned and discussed. Particularly when the test engineer has to take up his place in the boot, in order to check each individual component from this rather unusual perspective. Rough road testing is merely one of the many possibilities to push the SLK to its limits. For a good deal of weeks and months, the engineers send the agile roadster out on the road over speed bumps, potholes, joints and grooves in the road surface, as well as manhole covers and countless gravel roads. Every individual component and every individual innovation in the new SLK must be able to prove its error-free operation over and over again until we are completely convinced that our customers are getting an agile and well-engineered SLK. And if in the future, the next contender steps up to the line in the hope of raising the bar that little bit higher, it won't be an easy ride, because its opponent is the best SLK we've ever built.
Aquest és el programa de proves que es fa. I aquest programa de proves es fa per la primera sèrie de prototips, que es diuen E-prototips, d'Entwicklung, o sigui, de desenvolupament. Quan es fan aquests prototips, encara el cotxe tardarà 3 anys entrar en sèrie. Per això sempre està camuflat. Aquí no ho heu vist, però hi havia vegades que hi havia prototips d'E, o sigui, d'aquests d'Entwicklung, i després prototips B, que són els que venen després. B és de Bestätigung, és a dir, de confirmació. Durant tot aquest temps hi ha reunions setmanals per anar optimitzant el disseny. Cada prova que es fa es detecten coses que funcionen bé, coses que no funcionen bé, doncs tot això s'ha d'anar optimitzant. Bé, quan arriba el Quality Gate C, allà ja es fan doncs, els prototips de sèrie, o sigui, els prototips B. Es fan també a la fàbrica de prototips, tot manual, però la característica d'aquí és que hi ha les eines que fan, o sigui, les matrius de fer la carrosseria, els motllos d'injecció, tot això, ja seran els que es faran servir a la sèrie. Per tant, les toleràncies aquí ja són molt més ajustades. A l'hora de muntar el cotxe ja tot serà molt més fi. en els prototips primers és tot una mica, a vegades estàs allà i veus un forat així entre dues peces i dius, oh, mare de Déu, com ho farem això perquè sigui estanc, no? Aquí ja no és tan així, aquí ja tot, les toleràncies són molt més ajustades, ja l'experiència al muntar la primera sèrie de prototips ha estat, ja ha servit perquè la segona sèrie de prototips sigui molt millor. Aquí la segona sèrie de prototips es munta un any i mig abans que entri en sèrie el cotxe. Per tant, el camuflatge que es fa servir és molt més lleuger, perquè nosaltres, sobretot la gent de proves, el camuflatge els molesta, perquè no poden saber si el cotxe en allà farà soroll o no, si l'aerodinàmica ha canviat així o així. Són coses que en realitat molesten, és un problema. Per tant, el que el cotxe s'està començant a acostar a la sèrie, el camuflatge que es fa servir és molt més lleuger. Això és doncs, un any i mig abans que el cotxe entri en sèrie. I l'últim que queda és el Quality Gate B i A. El Quality Gate B és quan el cotxe es fan ja els últims prototips que es diuen de sèrie 0 i aquests ja es fan a la fàbrica de sèrie amb eines de sèrie. Però el cotxe encara no és per clients. El cotxe només serà per provar la fàbrica perquè no se'n fabriquen 10 al dia, se'n fabriquen, si és un classe E, doncs 3.000 al dia. I si és un Golf, doncs se'n fabricaran 15.000 al dia. Què vol dir? Doncs que això ha d'anar, com diríem nosaltres, com si féssim xurros, ha de sortir un rere l'altre, sense problemes. I això es tarda un temps a fer que totes les màquines, tots els robots estiguin programats exactament perquè tot vagi sense problemes. En realitat hi haurà problemes igual, però seran coses més petites, després es pot fer. Hi ha tres sèries zeros, tres tongades. La primera és el primer contacte amb la fàbrica de sèrie, la segona ja tenen tota l'experiència, han reprogramat tots els robots, han tingut 3 mesos per anar actualitzant coses. Durant aquest temps, el desenvolupament segueix avançant i, clar, cada avanç que hi ha en aquesta època és caríssim perquè tot ja està allà fet, però hi ha coses que encara estan modificant-se, cada cop menys, és una corba que va baixant així, bé, per vosaltres va baixant així, doncs. I és clar, la repercussió econòmica és cada cop més grossa, cada cop que t'acostes més a la sèrie. I normalment la fase 0, la tercera tongada de fase 0 ja són cotxes que poden anar clients per la qualitat, és a dir, ja tenen la qualitat de sèrie, ja està. I si realment el certificador comprova que la qualitat és de sèrie, aquells cotxes aniran a clients. I si no, a partir del job number 1, que és Quality Gate A. I a partir d'aquell moment, després sí que ja, el cotxe ja és per un plenar als concessionaris i després al cap de 3 mesos ja es comença a vendre el cotxe. I un cop ja està tot presentat i fet, s'ha de publicar. I després és quan es presenta, per exemple, en el... Ara, d'aquí una setmana hi ha Frankfurt, la Fira de l'Automòbil, i allà presentarem el classe B nou i l'SLS Cabrio també. Doncs després es fa naturalment, clar, un show enorme perquè hi ha la premsa, hi ha... En fi... Ara bé, què és el que a vosaltres us pot interessar? No? Ara mateix sou estudiants, per tant, pràctiques, projectes finals de carrera o treballar a Alemanya. Tot això que he explicat és Mercedes-Benz, però el mateix podeu veure Bosch. O a Bosch no només fa neveres, per cert, és la fracció més petita de Bosch és neveres, però Bosch és el proveïdor més gros del món d'automoció. Hi ha Siemens, evidentment les altres d'automoció, Porsche, BMW, Audi, Volkswagen, etc. Alemanya té molt teixit industrial i totes les empreses, totes, tenen pràctiques i projectes en empresa. Totes. És així perquè a la universitat és obligatori fer com a mínim 6 mesos de pràctiques en empresa. Clar, no tothom va a Mercedes, no tothom va a Audi, les empreses petites també n'ofereixen. Per nosaltres és el més cridaner, evidentment, empreses d'aquestes així, és clar. Potser us preguntareu, a Alemanya, no sé, sempre diuen que els alemanys són freds i distants, i no. Sí, depèn una mica, no. El tema és, sí, són més freds i distants que aquí, al principi com a mínim. Aquí veus algú per primera vegada i anem a fer unes birres, sí. Allà no és així, allà és tot molt més calmat, una cosa després de l'altra, i al cap d'uns mesos està al mateix nivell que aquí. És a dir, freds i distants sí i no. O sigui, això no hauria de ser cap problema. Els alemanys són organitzats? Sí, punt, ja està. No, no es pot discutir gaire amb això. Sí, són més organitzats que aquí. Bueno, és un problema? No. Vull dir, som enginyers i els enginyers haurien de ser organitzats. Per tant, què es pot fer més que aprendre d'això? Bueno, a la vida pràctica, sí, també són una mica més organitzats que aquí. Hi ha de tot, però, com a tot arreu. Són metòdics? Sí, també. I què? També té les seves avantatges. Té inconvenients, està clar, però també té els seus avantatges. Són cap quadrats, no? Sempre diu, els alemanys són cap quadrats. No he entès mai aquesta definició. Suposo que vol dir que són molt metòdics i organitzats, això. Bueno, tampoc és cap gran problema. Es pot anar allà a fer pràctiques, treballar, i si no li agrada tornar cap aquí, ja està. Hi ha coses curioses dels alemanys, per exemple, és una cosa que s'hi ha de... ho ha de veure així i després, no sé, és divertit fins i tot. Per exemple, a la feina cada dia passes per tots els del departament i els hi dones la mà. Bon dia, Jordi, bon dia, Miquel, bon dia, Martí, bon dia. Tots. Per tant, si ets l'últim, tens un problema perquè n'has d'anar a saludar a 40. Potser això és perquè estimula que la gent comença a anar a les 6 de la matí a treballar. Són coses curioses i es fa així, bueno, no tens per què fer-ho, hi ha gent que no ho fa, la majoria s'ho fan. Bueno. I, per exemple, jo quan vaig estar per Mercedes als Estats Units uns mesos, doncs en l'equip de treball eren tots americans i jo cada dia els donava la mà. I sempre em deien, tio, tu no ets alemany però ets com un alemany. I em vaig adonar, oi, això no és normal, és veritat. Sí. Vull dir, són canvis de forma de fer que cada país canvia una mica. Bueno, no passa res, tampoc és, ningú morirà per una cosa així. O sigui, no fa falta tenir por dels alemanys, no som mala gent. No. bueno, mireu una mica què hi ha, ben bé. A Mercedes s'hi pot entrar, i això que dic aquí és vàlid per la resta d'empreses alemanyes, s'hi pot entrar siguin estudiant a través de pràctiques o de projecte final de carrera. Aconseguir un projecte final de carrera sense haver fet pràctiques a l'empresa és més complicat, perquè la millor manera és conèixer algú dintre i després a partir d'allà busques un projecte que et faci peça i així. També es pot aconseguir directament un projecte, clar. És més complicat. El nivell d'anglès ha de ser alt, i ha de ser alt perquè és així, i ja està, d'això no falta parlar-ne. El nivell alemany, com més alt millor, perquè és l'idioma vehicular de l'empresa. Jo estic treballant amb tot terrenys i els tot terrenys es fan als Estats Units, però el desenvolupament és a Alemanya. I oficialment tenim dues llengües en el nostre projecte, l'anglès i l'alemany, però la feina quotidiana de cada dia és només amb alemany. Quan tenim reunions amb els Estats Units, les videoconferències són en anglès. Si no, és tot en alemany. La resta de cotxes, la majoria treballen només amb alemany. I per això és un idioma, és l'idioma vehicular de l'empresa, no només a Mercedes, sinó en general a Alemanya, l'idioma vehicular és alemany. L'anglès tothom el sap en aquests nivells d'empresa i així, però no es canviarà l'idioma d'una reunió només perquè hi hagi una allà que no sàpiga alemany. Moltes vegades no és així. Algunes vegades sí, però la majoria de vegades no. Per tant, l'idioma és un requeriment. En aquí ja teniu el Servei de Llengües Modernes que es fan classes d'alemany, per tant, si algú té interès, doncs pot anar allà i preguntar a veure com funciona el tema. Després, un cop ja s'ha acabat la carrera, què es pot fer? Es poden tornar a fer pràctiques, també. O sigui, podeu acabar la carrera aquí i dir vull fer unes pràctiques lliures i t'ofereixen unes pràctiques. Durant aquest temps de pràctiques, tant si són lliures com si són obligatòries de la universitat, es cobra. Es cobren uns 650 euros al mes, i siguent, això me n'hauria d'informar, siguent la universitat fora d'Alemanya et donen un plus extra, no, ara mateix no me'n recordo quan és, 100 o 150 euros extres per ajudar una mica doncs, el tema de la mobilitat i així. També per fer el projecte final de carrera es cobren, em sembla que encara són també 650 euros al mes i el mateix, si la universitat és de fora una mica més. I després la forma d'entrar és, ja en general, això ja només és per a les empreses grosses, hi ha dues possibilitats d'entrar. La possibilitat d'entrar directament, com un treballador normal, o a través d'un programa de trainee, que es diu, en el cas de Mercedes es diu el programa de talents. Això té un plus. Les proves d'accés són bastant complicades, però si entres allà té un plus perquè durant un any i mig hi ha diferents fases i pots estar a diferents projectes, a diferents llocs del món, veus diferents feines que la que faràs tu al final, però sempre relacionades amb el que tu faràs. I això és una cosa molt interessant. Per tant, jo aconsellaria, doncs, jo vaig entrar a través d'aquest programa de carrera que es diu Mercedes, i és una cosa doncs, per recomanar. Sí. Allà no ets res especial, o sigui, no és una cosa que entris allà cada tres dies siguis jefe, no és així, havia estat així fa anys. Et dona la possibilitat de veure molt més del que veuries si entres directament. Clar, aquí, ho he de dir així, hi ha una mica de nou problema, però el venir d'una universitat estrangera on no hi ha especialitat en automoció es fa una mica més complicat entrar. Per tant, entrar en un career program sense haver fet abans pràctiques o projecte és difícil. És difícil. També entrar directament és difícil. Per tant, la millor manera, si algú té interès en alguna cosa així, és a través de pràctiques, de projecte, acabat d'entrar. Jo personalment vaig estudiar aquí, vaig fer el projecte a Alemanya i després m'hi vaig quedar, vaig fer la carrera altre cop a Alemanya i allà vaig fer dues especialitats. N'hi ha 37 a disposició i a mi em fascinava, les hauria fet totes en realitat, però el temps és massa just. En vaig fer dues, vaig fer la de disseny mecànic i la d'automoció. I després doncs, pràctiques a Porsche, projecte a Porsche amb el Centre Aeroespacial Alemany i en acabat amb una cosa així pots entrar, per exemple, en el programa aquest de trainee. No vol dir que hagi d'anar a estudiar a Alemanya per fer això, però vol dir que has de tenir una mica abans d'experiència a Alemanya, tant per l'idioma com per el coneixement de l'empresa, com per el fet de la mobilitat que tens quan estàs fora i així. Això no és cap hàndicap, és el contrari, hauria de ser un punt de motivació, doncs, perquè si algú de vosaltres té ganes de tirar endavant amb una cosa així, no té per què ser automoció. A Alemanya es fa de tot. Doncs pensar-se una mica que la manera més eficient és a través de pràctiques, projecte i després entrar. Si espereu acabar la carrera aquí sense haver fet res, es farà difícil. Hi ha possibilitats d'entrar, però no directament a través de Mercedes després. Tota la informació d'això de les pràctiques, de projectes, de treballar, la trobareu aquí, carrera.daimler.com. I, bueno, sí, després amb el Narcís d'això ja en parlarem, ja quedarem d'acord. I ara que és el 125è aniversari de l'automoció, perquè els Mercedes el senyor Benz va patentar el primer cotxe. Era una mica fosc, no es veien els cotxes. Va, preguntes? Sou molt, suposo que no us farà cosa preguntar. Jo em vaig treure el títol allà també perquè em va agradar. Perquè vaig veure l'oferta que hi havia allà i aquí ho trobava molt general, abans hi havia, no sé encara és així, enginyer industrial en tot i per tot, que està molt bé, però quan vaig ser allà vaig veure que hi havia 37 especialitats diferents, o sigui, especialitat de turbines, especialitat de motors, especialitat d'automoció, especialitat de disseny mecànic, especialitat de materials carbònics, especialitat de 37, i cada especialitat són 2 semestres complets. I vaig decidir doncs, quedar-me allà i fer 2 especialitats. Clar, vaig haver de fer més coses a part d'això, i el motiu era només perquè em va agradar. Sí. I perquè també vaig veure que entrant allà en una empresa així es feia difícil, tinguin coneixements generals només. Com més coneixements específics tinguis, millor. Hi ha pros i contres amb això, és clar. Però bé, és així. No ho sé. No ho sé, ja estaria bé saber-ho, no? Sí. No sé, també hi ha molta tradició industrial. No és una cosa que hagi vingut en els últims 15 anys o 50 anys. Ja sempre ha estat una zona molt industrialitzada. Les formacions que hi ha hagut sempre són molt específiques. Hi ha gent molt preparada amb coses molt concretes. I jo sóc de l'opinió, però això és només la meva opinió, que la preparació molt específica ajuda a tirar endavant moltes coses, perquè avui fer una cosa i demà una altra està molt bé per una persona, però no per la societat, perquè el nivell d'optimització serà més baix. I jo en realitat no sóc cap fan tampoc de ser un hiperespecialista, i és més, jo a la feina sempre em queixo amb el meu jefe, que a mi em dona sempre fer el mateix. I dic, no, a mi no em cataloguis com a sempre el que fa això. A mi dona'm coses noves. I al mateix temps defenso l'altre, és a dir, no ho sé per què és així. Hi ha un teixit industrial molt potent. No és només Mercedes-Benz. Mercedes-Benz és una mega empresa, però hi ha milers de proveïdors. I els proveïdors tenen uns coneixements també molt específics. Tens el proveïdor que fa els compressors d'aire condicionat. I és un crac. I després tens el proveïdor que et fa els vidres de les portes. I millor que ell, no fa ningú. Saps? Vull dir, hi ha molta especialitat. I per això, quan sumes totes les especialitats, surt un producte bo, en general. Al mateix temps és més inflexible. O sigui, els alemanys són metòdics, cap quadrats, tot això. Suposo que ve una mica d'aquest tema, que són tots molt especialitats. I ell ha fet això, seguirà fent-ho. Suposo una mica d'això, m'imagino, no ho sé. Digues.
Bueno, vas dir que vas anar a fer el projecte a Alemanya. Abans de fer el projecte a Alemanya, quants anys vas estudiar a la universitat?
Dos anys. Amb la Tecmuta, que seu aquí, i amb la UTA, que no seu aquí ara, però que encara és aquí a la universitat. Sí. 2 anys. El projecte el vaig fer però en anglès. I durant aquest temps vaig anar aprenent alemany, i després a través d'un tàndem vaig anar aprenent més alemany. Aquest tàndem és la meva dona. Sí. Clar, com més alemany millor. Com més alemany millor. Sí, jo vaig fer-lo en anglès el projecte i no era cap problema perquè estava a la universitat i en allà parles amb tothom en anglès i ningú li importa res. Fer-lo amb empresa el projecte és diferent, perquè l'empresa, bueno, es parlarà amb alemany. Per tant, jo diria que per fer pràctiques allà, la meva opinió seria, no sé, això potser la Dagmuda pot dir-hi més, però 3 anys com a mínim per anar allà i anar una mica doncs preparat. I quan vagis allà trobaràs moltes coses que, tot i saber molt alemany, no entendràs res, perquè les empreses tenen llenguatge propi i abreviacions per un tubo. O sigui, a Mercedes hi ha milers d'abreviacions. I estàs en una reunió, tens un nivell super d'alemany, entres allà i no entens res. I penses, què passa aquí? Estic a la Xina o què? I et diuen un exemple normal, no és cap exagració de res. A la KPA l'SHD és IO. Ho he dit en català, entens alguna cosa? No. Doncs és el mateix. KPA és Carrosserie Proof and Lager. És el que hem vist allà, brrr, que el cotxe va vibrant així. Això és la KPA. SHD és Schiebehebedach, o sigui, el sostre panoràmic. I O és una previsió estàndard a Alemanya que vol dir en ordre. O sigui que està bé. Doncs clar, tu parles amb algú per telèfon i em diu l'SHD de la KPA és IO. I per molt alemany que sàpigues no entendràs la frase. O sigui, necessites un nivell bo d'alemany per poder anar allà i no entendre gaire. Sona dur. Ho és. No, això és una cosa que vas aprenent, clar, però això li passa amb un alemany, o sigui, amb un alemany va allà i se li diuen la KPA, l'SHD, es queda així i diu, per què m'estàs parlant? El que passa és que per nosaltres és pitjor, perquè et quedes amb el dubte de no ho he entès o és que és una abreviació que no puc entendre. Saps? Vull dir, com més nivell, millor. Però per anar a fer unes pràctiques, doncs no ho sé, tant que pots dir alguna cosa, 3 anys potser. Sí, sí. O sigui, B1. O amb el B1 acabat. O sigui, nivell B1 acabat, per exemple. Jo diria que és lo, no sé, lo mínim per anar a un lloc així. Perquè si no, no entendràs a la gent. I no entendre la gent és bastant dur. Sí, sí. Això no ha de ser cap impediment. És només posar-s'hi, eh? I a més, si estàs fent pràctiques allà, pots estar-hi durant el dia fent pràctiques, o sigui, treballant, i els vespres, cursos intensius. Jo durant 8 mesos vaig fer un curs de 5 hores al dia. Perquè per entrar a la universitat demanen, has de fer un examen d'idioma. Un examen que seria com el d'anglès, el proficiency. Doncs com es fa? A mi no m'agraden els idiomes. Doncs com ho faig? Doncs 8 mesos seguits, 5 hores al dia, alemany. I ja està. O sigui, si un ho vol fer, ho pot fer. Sí? Moment, hi ha una altra pregunta, espereu.
Una pregunta més tècnica. Des de la vostra visió i com a empresa, quina tendència teniu respecte als motors? En aquest cas, més que el control de l'ús de l'inversa. Donava l'exigència no més alta i més
No ho sé ben bé. Jo soc de, no soc de motors. Jo soc de carrosseria i així. Els motors a la universitat sí em vaig haver de fer, però lo bàsic, després ho vaig deixar. No hi ha un camí clar. Cadascú està tendint a coses diferents. Ara mateix és la moda de l'híbrid. Això van començar els japonesos com a nivell de màrqueting. És la meva idea, era el nivell de màrqueting. Realment un cotxe híbrid és dubtable el que porta. Mercedes des de fa ja 20 i escaig d'anys està treballant en motors d'hidrogen i és pioner en motors d'hidrogen. El que passa és que aquesta tecnologia, portar-la en sèries fa bastant complicat. Hi ha hagut petites sèries, per exemple, d'autobusos de ciutat que a Stuttgart durant 3 anys circulaven dia i nit per provar doncs, la fiabilitat, la fiabilitat a llarga durada. Bé, 3 anys tampoc és una llarga durada, però com a mínim per detectar primers problemes de sèrie. Hi ha cotxes híbrids també, amb cotxes d'hidrogen. El classe B té el F-Cell, que és d'hidrogen, i això se n'ha fet sèries molt petites, de 100 cotxes. Es venen a clients seleccionats, però hi ha problema de vestiment, de conèixer què passarà amb el cotxe, de seguretat també, en part. Paral·lelament, Mercedes, com que ha vist que, i la resta d'empreses també, com que ha vist que els japonesos tiren molt fort amb el tema d'híbrid i es posen l'etiqueta de nosaltres som verds, Mercedes no pot ser menys, no pot ser que nosaltres diguem és classe 25 litres al 100. No és maco. Per tant, què es fa? També es tendeix a la hibridització dels cotxes. Per cert, hibridització vol dir dos sistemes diferents de motor, és a dir, un motor de combustió, tant diesel com auto, i paral·lelament un motor elèctric. I després també hi ha els cotxes purament elèctrics. O sigui, el concepte és, no està definit. I a partir d'ara no crec que es defineixi tota una línia, sinó que es tendirà a sectors diferents, és a dir, cotxe urbà, aquest tipus de motor, cotxe classe S, que fan autopista, un híbrid amb un classe S serveix zero. Però tot i així es fa. Per què? Per vendre l'etiqueta de verd. El cotxe consumeix tant, sí, en ciutat sí, però l'autopista consumeix exactament el mateix que abans. I a més, has carregat 400 quilos de bateria que els estàs arrossegant a tot arreu. I cada cop que acceleres, consumeix més el cotxe perquè tens més pes. I compliques molt més tot el cotxe, perquè tens molts més cables amunt i avall, tens transformadors d'alt voltatge, és, el nivell de complexitat creix molt. No hi ha un camí clar. Ara mateix estan provant diverses coses. I suposo, la meva opinió personal, és que això tendirà a agrupar-se per sectors de cotxe. Un sector, un cotxe petit, es mou molt més per ciutat, tindrà un, per exemple, híbrid o elèctric, purament. I la resta, doncs no ho sé, s'haurà de veure. Perquè un motor híbrid en un cotxe que fa sempre llargues distàncies no serveix de res. Sí. El nivell d'horari, de les 6 del matí a les 9 és l'hora d'entrar, per nosaltres, i és flexible. O sigui, pots entrar tant a les 6 com a les 9. Hi ha un horari nucli que és de 9 a 2. No, de 9 a 3, és nucli. És a dir, aquesta hora ja has d'estar. I després, de 3 fins a 7, pots sortir sense problemes. És a dir, tot és bastant flexible. Sí. Clar, hi ha un horari nucli que és perquè hi ha molta comunicació, és a dir, tot el tema aquest de reunions, de conferències, tot això, se centra normalment entre 9 i 3 de la tarda. Normalment, jo estic en el projecte de tot terrenys, es fan als Estats Units, però el tema de diferència horària, a vegades tenim reunions fins a les 5, perquè després fem videoconferències amb els Estats Units. Després t'has d'adaptar una mica, clar. Treballar, els contractes són de 7 hores al dia, és a dir, 35 a la setmana, per tant cobres 35 a la setmana. Els que en tenen 40 a la setmana, doncs cobren 12% més, perquè treballen més, clar. Nivell de vida, no hi ha realment gaire diferència entre aquí i allà, els preus aquí han pujat molt, i allà els sous s'han mantingut des de fa 25-30 anys, i els sous s'han equiparat bastant als d'aquí. Són més alts, sí. Però fa 25 anys un sou d'allà era el doble que aquí i ara no és així. O el triple, i ara no és així. Els sous han anat... Allà s'han mantingut i aquí han anat... Bueno, pujat, no sé si han pujat o no, no ho sé. Aquí el que ha baixat en tot cas és el nivell de feina, sí. Les cèl·lules. Sí, sí. Sí. No estan voltant molts, però, bueno, molts, 100 o així, però no està clar el tema, perquè hi ha molts punts de conflicte amb això. Per exemple, sí, tu ets Mercedes-Benz, superbo, i treus un cotxe molt bo amb hidrogen, on el carregaràs? Hi ha d'haver una xarxa de proveïment d'hidrogen. I les grans empreses de combustibles no s'hi estan posant gaire fort amb això, perquè ells mateixos no veuen cap on anirà el tema. I fer una xarxa per carregar hidrogen, que, com perquè la gent pugui dir, d'acord, em compro un cotxe perquè a Alemanya hi ha 500 punts on puc carregar, costa molts diners. I què passa si fas això i al cap de 5 anys es veu que l'hidrogen no era del tot l'ideal i es para el tema. Però han fet les empreses de petroleres, perquè són les que faran això, els haurà sortit malament el tema. Per tant, tots estan esperant, i l'edat aquesta de sí, d'aquí a 8 anys farem el cotxe en sèrie d'hidrogen, Al cap de 2 anys diuen, d'aquí a 8 anys farem el cotxe d'hidrogen perquè ja està tot bé, i ara diuen, d'aquí a 9 anys farem el cotxe d'hidrogen perquè ja està tot a punt. I no està clar, no està clar. El tema és una mica així, l'expectativa cap on es mouen els tiros. De moment hi ha principalment Mercedes-Benz que està fent hidrogen i BMW. I després un japonès també, que no sé quin és, Toyota no, Honda, sí. Són els tres que estan tirant el tema. Amb el tema va començar Mercedes fa 25 anys, portant les cèl·lules de combustible darrere en una furgoneta. I ara tot això s'ha pogut compactar fins a posar-ho en un classe B. No ho sé, no ho sé. El tema no és molt definit. Preguntes?
Quan vas marxar d'aquí, com vas trobar contacte amb una escàpera o com vas buscar per estudiar?
El projecte, vols dir? O el projecte a través d'en Narcís Gascons, a través del programa Erasmus, a Würzburg amb en Bauer. I un cop era allà, després et mous, preguntes, mires, llegeixes i et bellugues. Jo quan vaig decidir quedar-me a Alemanya, no sabia ni tan sols si el que podia fer es podia fer. No coneixia ningú que hagués fet això abans. Vaig anar allà, com es diria aquí, amb una maca d'ou. I vaig anar a la universitat i vaig dir, mira, tinc un títol i tinc aquestes ganes de fer això, es pot fer? Vam mirar, sí, has de fer aquest examen. Vaig mirar l'examen i vaig dir, això no tinc res. Bueno, doncs què faig? Començo a estudiar fort alemany per poder fer l'examen. Paral·lelament treballava allà de becari a la universitat, així es coneixes també més gent, coneixes algun institut, algun catedràtic, ja comences a entrar-hi mica en mica. Però no tenia ningú que m'agafés de la mà i digués, mira, que el camí és aquest. O sigui, t'has d'espavilar. T'has d'espavilar. I després a l'hora de buscar pràctiques, doncs el mateix. Jo vaig dir, puc buscar pràctiques a... Jo estava a Stuttgart, a la Universitat de Stuttgart, i allà hi ha, doncs, Mercedes i Porsche i Bosch són de Stuttgart. I vaig dir, doncs, ja que sóc aquí, i jo sempre he volgut fer coses d'automoció, doncs, per què no Porsche? Que em crida molt l'atenció. Mercedes és molt gros i Mercedes... Pensava, allà sempre s'hi pot entrar. A Porsche és conegut que si no has fet pràctiques i projecte mai entraràs a treballar. I vaig dir, doncs vinga, agafem això. Sí, vaig tirar el currículum i em van agafar. Tampoc coneixia ningú, és a dir, t'has de moure i espavilar-te a veure com s'han de fer els currículums. No pots anar amb la manera de fer un currículum aquí, doblegat amb una carta i tirar-lo a la bústia, perquè amb això et tiren el currículum a les escombraries. Ni obren la carta. T'has d'espavilar per veure com es fan les coses allà, no pots anar allà pensant com es fan les coses aquí, perquè així segur que no funciona. Són molt metòdics, sí, ha dit que sí, ho són, i els currículums allà són... és un món. O sigui, fer un currículum a Alemanya és un món. Doncs què fas? Te'n formes a la universitat perquè hi ha un d'allò que es fa un curs per aprendre a fer currículums, vinga, cap al curs aquest. I un cop has fet el currículum bé, que el deixes corregir a 5 persones, que tots són alemanys, després agafes i el llences a Porsche. Ja està. Vull dir, t'has de moure, un cop estàs allà t'has de moure, 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 moure. Sí. No, si la responc o no ja ho veurem. Pagant Sant Pere canta. A veure, l'estructura jeràrquica, a baix de tot hi havia el que deia enginyers de desenvolupament i allà hi ha diferents categories, doncs jo estic allà dins. I després, a partir d'allà, és la jerarquia de l'empresa. Allà entres a partir dels anys i així pots anar pujant, o no. Bé, companys meus de feina que tenen 55 anys són boníssims i estan a baix, tenen la categoria més alta i tampoc tenen cap interès a pujar. Perquè pujar vol estar relacionat sempre amb càrrecs personals després, és a dir, tu tens un grup de treball i hi ha molta gent que diuen, jo sóc enginyer, jo vull fer les meves coses, però no em vull encarregar de gent, perquè hi ha molta burocràcia, l'empresa és burocràtica, sí, ho és, i pots tenir les ganes o no de fer una cosa així. Esclar, el sou puja a nivell que vas pujant a l'escala jeràrquica, però el sou no és l'única aspiració de tothom, per tant, en fi, o sigui, jo estic ara baix de tot, sí, sí. Passa res, la feina és molt interessant. Cotxe, com a treballador de Mercedes pots tenir, o sigui, tens l'oferta de tenir cotxes de leasing un any. i a uns preus que estan bé, són molt interessants. I sí, tinc un CLC i un Smart. I els preus, doncs, és un leasing. Al cap d'un any tornes al cotxe i t'oblides del cotxe, ja està. I si en vols un altre, agafes un i si no, no. I a la feina, doncs, hi ha gent que tenen un Golf i n'hi ha altres que porten un Classe M. O sigui, hi ha una mica de tot, o sigui, depèn també de l'època, no sé. Si et ve de gust, pots que tenir un cotxe i si no, no. Nosaltres teníem un Golf, vam quedar farts i vam dir, vinga, va, que fem un cotxe de lloguer. Vam agafar, doncs, un Mercedes CLC, ja està. I els leasings són interessants. Bueno, sí, això, les proves d'accés per al Career Program s'allarguen bastant, és a dir, si teniu interès en fer una cosa així us heu de preparar amb temps i el tema aquest és, has enviat tota la teva documentació, tots les notes de l'escola, les notes de la universitat, tots els cursos que has fet, tot això, ho envies. Si el nivell tècnic els sembla interessant, si el de personal li sembla interessant el currículum, envia la informació al departament tècnic. Si el departament tècnic li sembla interessant, torna la informació al de personal i li diu endavant. Amb això hi ha dos filtres, diguem. Encabat, si et diuen endavant, has de fer un online test, sí. Has de fer unes proves psicotècniques, psicològiques i no sé què més, per internet, des de coses de matemàtiques, a coses de geometria, d'idiomes, igual, tota una història de coses. Si passes aquestes proves, després et fan una entrevista per telèfon, sense avisar-te. A mi em van agafar, jo estava al mig del carrer, i passaven camions per allà, i jo estava així amb el telèfon, perdó, qui ets? Qui ets? I després et fan una entrevista de feina. I si passes això, encabat, vas a fer un assessment center, que són 2 dies en un hotel, hi ha moltes proves a fer, hi ha tot un jurat, diguem, i has de fer moltes proves, des de coses d'idiomes, coses de presentacions, no sé, discussions en grup, entrevistes personals, altre cop exàmens psicotècnics i tota la història. I en què vaig, si has passat això, després ja t'accepten, sí. Bueno, per entrar directament no és així, eh? Sí, em sembla que el temps és una mica just. I si no, doncs la sortida del vídeo i...
I had enough. Back to the basics. That's where I went.
Max!
A simple life, the way man was meant to live. That's what I wanted. I thought I would never go back.
Doncs vinga.